Italia e Germania, capisaldi di due civiltà. Nella vicenda dei secoli, ogni loro incontro imprime una svolta al corso della storia. Oggi, che per virtù dei capi, i due popoli ritrovano in sé le virtù profonde, ecco che in questo ritrovamento riscoprono altresì le dimenticate e reciproche simiglianze. Quello che Goebbels chiama l'aspetto prussiano di Benito Mussolini è quello che secondo noi è l'aspetto latino di Hitler. Italia e Germania, portatrici di due grandi rivoluzioni antiparlamentari e antidemocratiche.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, gràcies.
Sentíem aquí parlar de Hitler, de Mussolini, de... la veritat és que el meu italià és fluixet.
S'entén molt,
Sí, s'entenia bastant bé, s'entenia bastant bé. Avui ens portes una figura polèmica.
Sí, avui parlarem de Bernardo Bertolucci, perquè va morir fa molt poquet, concretament el 26 de novembre passat, a l'edat de 78 anys, i a més, ha estat un dels grans directors, no només del cinema italià, sinó també del cinema en general, i per tant, doncs, li dedicarem un cinema a la xarxa. És un home que s'ha de dir que no és que tingui una filmografia molt extensa, va fer una vintena de films, per tant, no és molta cosa, però és veritat que dintre d'aquesta vintena de pel·lícules, doncs n'hi ha algunes que són molt notables, i avui en parlarem. Una d'aquestes obres, per exemple, és El conformista.
Que és el que sentíem ara.
Això mateix. És una pel·lícula de l'any 1970, protagonitzada per Jolly Trintignant, Stefania Sandrelli i Dominic Sanda, sobre un professor de filosofia, doncs, que és feixista i que en nom d'aquesta ideologia està disposat a matar a qui calgui que sigui dissident del règim.
Sí. Déu-n'hi-do, el punt de partida és...
Sí. Bé, és una novel·la d'Alberto Moravia, una novel·la que el Moravia havia fet als anys 50 i que 20 anys després Bertolucci va recollir. Ell mateix va fer-ne l'adaptació i, a més, va estar a punt de guanyar l'Òscar a la millor guió, el Bertolucci. Bertolucci era un home d'esquerres, un home concretament comunista, així ho reflecteixen moltes de les seves pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules, per exemple, un títol totèmic de Bertolucci és Novecento, de l'any 1976, escrit per ell, per Bertolucci, amb Robert De Niro, amb molts, Gerard Depardieu i molts actors.
Ha treballat
coneguts.
amb grans actors, oi?
Sí. Bé, De Niro seria un actor d'origen italià, no? D'origen italià, de Nova York, però d'origen italià. Després hi apareixien Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Alida Valli i algunes de les actrius predilectes de Bertolucci com Dominic Sanda i Stefania Sandrelli. I aquesta pel·lícula, Novecento, doncs, narra una etapa de la història d'Itàlia amb la lluita de classes del segle XX i la bota del feixisme. En aquesta escena que ara sentirem apareixen Robert De Niro i Gerard Depardieu. Robert De Niro, doblats, és el primer que parla, és un terratinent, i Gerard Depardieu és el fill d'un treballador.
Solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie.
Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos.
Jamás le he hecho daño a nadie.
Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres.
No deixa de tenir una certa raó aquesta...
Bé, sí, clar.
Aquestes frases, la veritat.
Sí. Així és com pensava Bertolucci i així ho reflectien en les seves pel·lícules sempre que podia. Val a dir que aquesta pel·lícula durava 4 hores, més de 4 hores. Jo crec que em sembla que eren uns 4 hores i 20, tot i que inicialment durava 5. En durava 5, el metratge era de 5 hores. Però com que hi havia unes escenes també bastant explícites de sexe amb menors i tot, el va haver d'escurçar la pel·lícula i va quedar en 4 hores i 20, que déu-n'hi-do.
4 hores i 20 és una autèntica barbaritat, eh?
Sí, se'n poden fer dues pel·lícules, esclar. Sí,
home, ara mateix, amb la tendència actual del cinema, probablement en farien 5.
No sé, sí, perquè, sí, podria ser. De tota manera, aquesta pel·lícula, bé, va tenir èxit, va costar un pressupost bastant insòlit en cinema europeu, que eren 9 milions de dòlars. Això en cinema americà sí, però en cinema europeu és molt difícil, i en aquell moment, estem parlant dels anys 70, i per tant, doncs, però va tenir èxit, i va lluernar, per exemple, el director català Antoni Ribas, que aleshores ell va voler fer un 900 català, i se li va acudir de fer la pel·lícula Victòria, dividida en 3 parts. Va fer 3 pel·lícules, el títol genèric era Victòria, i aleshores cada pel·lícula tenia un subtítol. Però aquesta, bé, només la primera part va tenir una certa acollida comercial. Les altres dues, jo crec que a part d'Antoni Ribas i un cercle molt reduït de persones, no les ha vist ningú. Jo sortia a la primera, tenia un diàleg amb Helmut Berger, hi havia una seqüència, i bé, era la pel·lícula, doncs, volia ser 900, però no va arribar a ser 900. Bé, Bertolucci va començar com a ajudant de direcció, de jove, tenia 20 anys, amb Pier Paolo Pasolini, i bé, col·labora amb ell a la pel·lícula Acatone, però immediatament després ja agafa un guió de Pasolini i el dirigeix ell mateix. Bé, ell coescriu el guió també i el dirigeix ell mateix, que és la pel·lícula La comare seca, de l'any 1962. Després Bertolucci fa Partner, basada en un conte de Dostoyevsky, El doble. Després L'estratègia de l'aranya, basada en un text de Jorge Luis Borges, que es deia Tema del traïdor i de l'héroe. O L'últim tango a París. Estem parlant de l'any 1972. Uh-huh. Amb guió seu, guió de Bertolucci, i protagonitzada per Marlon Brando, que aleshores estava bastant a punt de fer 50 anys, i la Maria Schneider, que en tenia 19. Aquí aquesta pel·lícula narra la relació entre una noia jove i un home madur que es coneixen per atzar i comparteixen un apartament de París. Aleshores, jo, en els anys 90, vaig tenir ocasió d'entrevistar Maria Schneider i em va explicar que aquesta pel·lícula, L'últim tango a París, li havia donat moltes coses, certament perquè li havia obert la porta a fer més pel·lícules, malauradament de poca qualitat les que va fer a posteriori, però que aquesta pel·lícula l'havia marcada també molt, molt negativament, i després en parlarem.
Més tard hem sabut per què, sí.
Sí, exacte. Ella va morir de càncer als 58 anys, és a dir, relativament jove, i aquesta és una escena en què Brando i Maria Schneider, doncs, comparteixen l'apartament de París.
Quiero descubrir quién eres.
Quiero descubrir quién eres.
Sí.
Bien, si investigas a fondo, me descubrirás detrás de mi bragueta.
Bueno. En principio sé que te compras la ropa en unos grandes almacenes. No es mucho, pero es el principio.
Eso no es el principio, sino el final.
Bien. De acuerdo, olvidemos eso. ¿Cuántos años tienes?
Cumpliré 93 este fin de semana.
Oh, nadie lo diría.
Oh, muy amable.
¿Fuiste al colegio?
Ah, sí. Sí, claro que fui al colegio. Y a la Universidad del Congo, allí estudié el amor entre las ballenas.
¡Guau! ¿Los barberos no suelen ir a la universidad?
Tot plegat es veu un to certament...
Sí, en aquestes escenes ell es sona al lavabo i ell s'està afaitant, amb navalla i tal, i aleshores van parlant. L'escena és més llarga, el diàleg és sucós, clar.
També dura 4 hores, la pel·lícula aquesta?
Ah, no, l'escena del lavabo no.
No, és que anem cap aquí, dic, ostres...
No, aquesta no, aquesta és més curta. Brando encara estava en un bon moment, després ja comença a envellir-se i a engreixar-se i es transforma. Aquesta pel·lícula va tenir èxit, molt d'èxit, perquè a més tenia escenes explícites de sexe. El sexe a les pel·lícules de Bertolucci sempre és molt explícit, molt. I bé, fins al punt que, clar, hi havia Franco, i aleshores, doncs, la pel·lícula va estar prohibida a l'estat espanyol, i què feien molts catalans? Doncs el que feien era, el cap de setmana, anar a la Catalunya Nord i a veure, doncs, a Perpinyà, Ceret, etc., a veure la pel·lícula. Hi havia cues. Sobretot perquè hi havia una escena de fet és una violació, amb un coït anal, amb manteiga com a lubricant.
Sí, sí. De fet, aquest és el, ha estat el gran, ara que va morir fa uns dies, ha estat el gran punt de debat al repassar la seva figura, que de fet, d'alguna manera, per molta gent, el fet d'haver fet això invalida bona part del que ha fet. Cal explicar-ho també, que l'actriu, Maria Schneider, no s'esperava el que li passaria. No. No. I com ho explica, de fet, com ho explica Bertolucci mateix, és desagradable.
Sí, clar, això obre un debat sobre l'art i el que és lícit i el que no és lícit per aconseguir determinades coses, oi? És un debat profund que no afecta només el cinema, sinó també, doncs, per exemple, la fotografia, afecta bé la literatura, la pintura, és a dir, la pintura, és moltíssimes coses, perquè una cosa és l'obra quan la veus, però l'obra té una història al darrere i a vegades doncs, et pots esfereir del que s'ha hagut de fer per aconseguir allò que és meravellós però que després no és tan meravellós el que s'ha fet abans. Bé, tot això, en el cas és que ell fa una confessió, ell ho explica i clar, d'aquí ve tota, és una bomba. Ell revela doncs, que l'escena era real, que ell s'havia posat d'acord amb Marlon Brando i que no li havien de dir res a la Maria Schneider. Ella sabia que hi havia l'escena del guió, això, ella sabia que ho havia de fer, havia d'interpretar que la violaven, això sí, el que no sabia és que en Brando la penetraria. I clar, aleshores ell va dir que el que volia, en Bertolucci va dir que el que volia és que justament ella visqués la humiliació, no que la interpretés.
Clar, però clarament és superar un límit i no superar-lo, és anar-se'n molts quilòmetres més enllà del límit.
Per descomptat, perquè a més s'aprofitava que era una noia de 19 anys debutant. Això no li fas, per exemple, doncs, a la Katharine Hepburn o una, saps? A un gat vell del cinema que et diu, escolta, no? Impossible. Però ell va dir textualment, Bertolucci va dir, per crear has de ser completament lliure. No volia que Maria Schneider interpretés la seva humiliació i la seva ràbia. Volia que sentís aquesta humiliació i aquesta ràbia. Aleshores ella em va odiar tota la vida.
Jo entenc bastant a Maria Schneider que l'ha odiat tota la vida. De fet, és això, que a vegades el límit...
la ratlla on la poses.
Sí,
ell el 2007 va declarar que s'havia sentit aquell dia violada per dos homes, no només per Brando sinó també per Bertolucci, perquè era una cosa de mutu acord. Evidentment tot va ser això, com dic, va ser una bomba, i perquè tothom havia cregut que aquella escena, malgrat certes evidències, doncs malgrat tot era ficció, no? era molt, molt versemblant, però era ficció. Aquesta és ara una escena del film El cel protector, de l'any 1990, basada en una novel·la de Paul Bowles. Hi ha un moment de la pel·lícula en què apareix Paul Bowles, que està vivint a Tànger. Realment Bowles vivia a Tànger i va morir a Tànger, i aquesta és la seva veu doblada en el moment que fa la seva aparició al cel protector.
Como no sabemos cuándo vamos a morir, llegamos a creer que la vida es un pozo inagotable. Sin embargo, todo sucede solo un cierto número de veces, y no demasiadas. ¿En cuántas ocasiones te vendrá a la memoria aquella tarde de tu infancia? Una tarde que ha marcado el resto de tu existencia. Una tarde tan importante que ni siquiera puedes concebir tu vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces, quizás ni siquiera eso. ¿Y cuántas veces más contemplarás la luna llena? Quizás 20. Y sin embargo, todo parece ilimitado.
Aquesta, deia, és una escena del cel protector protagonitzada per John Malkovich i Debra Winger. Altres pel·lícules de la filmografia de Bertolucci són La lluna, amb Jill Clayburgh, La història d'un home ridícul, amb Hugo Tognazzi i Anouk Aimée, L'últim emperador, que va guanyar 9 Oscars, El petit Buda, amb Keanu Reeves, i Chris Isaac i la Bridget Fonda. Després també va fer Bellesa robada, amb la Liv Tyler i el Jeremy Irons, Els somniadors, enmarcada en el maig francès de l'any 1968, i Tu i jo, segons la novel·la de Niccolò Ammaniti. Una altra pel·lícula també sobre l'adolescència, com havia fet amb el tema de la pel·lícula La lluna. Després d'això, Bertolucci ja no fa res més. Fa només un episodi d'un documental.
La confessió, fa la confessió.
Sí, no,
que hem parlat abans,
sí, fa la confessió, sí, sí, que déu-n'hi-do. Però ja el 2013, doncs, plega. I bé, Bertolucci havia nascut a Parma l'any 1941 i va morir, com hem dit, a Roma el 26 de novembre passat, a 78 anys, a causa d'un càncer de pulmó. Nosaltres li direm adeu escoltant el tema principal, un tema preciós, de la banda sonora que va compondre Gatto Barbieri per a la pel·lícula L'últim tango a París.